Atles subversiu.
Cada diumenge coneixem altres llocs del món des d'una perspectiva diferent. Aquesta setmana creuant l'Atlàntic i ens fixem en... Mèxic. I anem fins a Mèxic perquè aquesta setmana s'ha inaugurat el Festival Internacional de Cinema de Guadalajara i ho ha fet amb la pel·lícula Tierra Firme de Carlos Marqués Marcet. És un certamen que té Catalunya com a convidada d'honor i s'allargarà fins al 16 de març. Què ens explicarà l'Antoni Dalmases a la seva postal?
La postal. Antoni Dalmases.
Cantando se alegran cielito lindo los corazones de la Sierra Morena.
Bon dia des de l'estiu mexicà, amics del suplement. La ciutat mexicana Guadalajara, capital de l'estat de Jalisco, em rep amb un termòmetre que marca gairebé 30 graus. Guadalajara, amb 1.000 i mig d'habitants, és la tercera ciutat més poblada de Mèxic, també coneguda com la Perla d'Occident o Perla Tapatía. Tapatío és com popularment es coneix els originaris de la ciutat. Durant el vol he llegit que va ser fundada al segle XVI per espanyols, que primer li van posar Compostela i després Guadalajara. Sembla que ja llavors anaven curts d'inventiva, obsessionats i etnocèntrics, perquè només sabien repetir els noms dels llocs d'Espanya. Res a dir, és la seva història. A part d'anar al cine, vull veure algunes de les moltes curiositats d'aquesta ciutat. Per anar al centre m'han recomanat que agafi un taxi, que els autobusos són uns xic caòtics. I de camí, el taxista voreja una rotonda amb una impactant estàtua de Minerva voltada de atzavares, que són la planta estrella de la regió. Què hi fa aquí, Roma? No ho pregunto. Vaig a la catedral, un dels edificis emblemàtics i més castigats dels terratrèmols de la zona. N'ha sofert fins a 7, l'últim el 2003. Motiu pel qual la catedral és un edifici en contínua construcció i que encara perilla. Per això m'afanyo a veure'l, perquè igual demà ja no hi és. Al costat hi ha una esplanada on s'alça un curiós monument rodó en columnes sense sostre, amb la inscripció que trobo prou inspirada. Jalisco a sus hijos esclarecidos. Es tracta d'un monument, esclar, als personatges destacats de la regió, que saluda amb respecte, tot anant cap a l'Institut Cultural Cabanyes, un edifici Patrimoni de la Humanitat, segons la UNESCO, que encara les guies diuen que és neoclàssic. A mi em sembla més aviat barroc, com gairebé tots els edificis que veig per aquí. Però ells tenen el costum de dir que són neoclàssics. No ens barallarem per això, si els fa il·lusió. Però el neoclàssic seu és igual que el barroc espanyol, i no cal que en parlem més. Per variar d'estil, entro al Mercado de San Juan de Dios. Es tracta del mercat cobert més gran d'Amèrica Llatina, 3 pisos i més de 3.000 parades, on hi pots trobar de tot, des de selles de muntar a cavall fins televisors, roba o eines de tota mena. Un cafarnaum joiós i viu, ple de colors i olors, amb gent amunt i avall que fa sentir el pols de la ciutat, però que m'avisen que vigili amb els pispes inevitables en totes les aglomeracions. Allà menjo unes delicioses tortes ahogades i bec pulque, un licor suau que he vist anunciat en molts llocs com la bebida alcohòlica más saludable del mundo. Cosa curiosa. El cambrer em pondera les virtuts curatives del pulque que resol l'insomni al mateix temps que és un preventiu del càncer de colon i de pròstata, un digestiu i un incentiu per la gana. Ho té tot. Després, és clar, acabaré l'àpat amb uns caballitos de tequila, la beguda oficial, feta d'atzavara, potent, rotunda, que em permet sentir uns mariachis, que també són originaris de la regió. I encara he renunciat a la invitació a casa d'un mescal, una mena de bomba líquida que m'hauria deixat cau. Cançons, bon menjar i beguda d'ojo per acabar el dia amb un passeig tranquil tot anant cap a la sala Cinemex a veure alguna de les pel·lícules catalanes que ens fan semblar, als ulls del món, una cultura normal d'un país normal, que és el que maldem per construir. Des d'aquest racó de Mèxic, doncs, una postal ben acolorida amb una salutació per tots els catalans de bé.
Gràcies per aquest retrat, Dalmases. Mèxic, país que limita el nord amb els Estats Units, té més de 100 milions d'habitants. És un territori habitat des de fa milers d'anys i ha estat el bressol de grans civilitzacions, com la Maia o l'Azteca. L'arribada dels conqueridors espanyols va posar fi a aquests imperis amb l'establiment del virregnat de la Nova Espanya. El regne espanyol va dominar la zona durant 300 anys. Mèxic es va independitzar després d'un conflicte que es va allargar del 1810 al 1821. Els paisatges mexicans podrien ser l'escenari de moltes pel·lícules.
Potser només és una impressió, però de tots els països llatinoamericans, possiblement sigui Mèxic aquell que ha tingut més llaços amb la nostra cultura.
Albert Biorlegui.
De ben segur que l'enfortiment de les relacions que es van produir arran de la Guerra Civil Espanyola i el fet que acollís una part destacable dels immigrants que fugien de la gana o la persecució política siguin dos factors claus. En qualsevol cas, avui és notícia perquè el Festival Internacional de Cinema de Guadalajara té Catalunya com a convidat d'honor. I com sempre, farem una ràpida ullada al país en només tres pel·lícules i una cançó. Com a qualsevol territori que no sigui americà, la seva història es compta des de que hi van arribar els europeus, obviant perversament la seva història, que en el cas que ens ocupa es remunta fa més de 30.000 anys. No serà, però, fins a principis del segle XVI que començarà la història que aquí ens ha arribat, la d'Hernán Cortés arribant a les costes de Tabasco. Els fets van ser descrits ja La Otra Conquista, una pel·lícula de Salvador Carrasco del 1998 que explicava els fets des de la perspectiva indígena.
El Los Angeles Times opina que La Otra Conquista es fascinante, estupenda, una película insólita. Vea la historia que nadie se ha atrevido a contar. La Otra Conquista.
Prop de tres segles més tard, l'ocupació francesa a Espanya provoca diversos moviments sobiranistes en les possessions americanes i el 1810 s'inicia la Guerra a Mèxic. El 1813, l'estratega militar José María Morelos y Pavón va proclamar la independència i va dotar el país de la seva primera constitució. La seva història seria explicada a Morelos, un film dirigit per Antonio Serrano l'any 2012 amb Raúl Méndez i Juan Ignacio Aranda de protagonistes.
Hermanos, hemos dado un gran paso en nuestra lucha y cada vez se acerca el día en que nuestra nación se levante para decir que es libre. Es momento de unirnos en una sola causa. Nuestra independencia.
100 anys més tard ens trobem amb una nova revolució, no tant política com social, i alguns dels seus protagonistes ja no ens resulten tan desconeguts. Un d'ells, Emiliano Zapata, que el 1953 Marlon Brando va portar a la pantalla Amelia Casan a la direcció amb el títol Viva Zapata.
Ha llegado el momento de rendir las armas. De hecho, es el primer paso. Y lo primero que le pido, general, entreguen las armas y disuelva su ejército.
Y cuando las entreguemos, ¿quién impondrá las leyes?
El ejército regular, la policía.
Son precisamente a los que hemos combatido y vencido.
Malgrat aquesta interminable llista de revolucions, banderes, canonades i sang, Mèxic és també una cultura riquíssima que ha tingut moltes mostres en cinema. L'última, aquesta meravella anomenada Coco, produïda per Disney i Pixar i amb un tema musical premiat a l'última cerimònia dels Oscars. Recuérdame.
Tú me traes un poco loco, un poquititito loco. Estoy adivinando qué quieres y pa' cuando. Y así estoy celebrando que me he vuelto un poco loco.
Gràcies per la tria, Biorlegui. Artur Ramon, molt bon dia, com estàs?
Bon dia, Mercè. Molt bé, i tu?
Bé, bé. Un diumenge més obrint museus pel món. Cada setmana fem el mateix. Avui, tal com dèiem, viatgem a Mèxic perquè el país centreamericà va ser l'autèntic protagonista de la gala dels Oscars en pel·lícules com La forma de l'agua o, com dèiem ara amb el Biorlegui, Coco.
Tú me traes un poco loco, un poquititito loco. Estoy adivinando qué quieres y pa' cuando. Y así estoy celebrando que me he vuelto.
Fantàstica pel·lícula aquesta de Coco, i aquesta setmana a Mèxic també és notícia perquè ha començat el Festival Internacional de Cinema de Guadalajara. El tret de sortida l'ha donat la pel·lícula Tierra Firme del director català Carlos Márquez Marcet. Has anat a veure alguna d'aquestes pel·lícules, Artur?
Doncs mira, he vist La forma de l'agua i em va encantar. És un poema visual extraordinari, una pel·lícula rodona meravellosa.
Jo la tinc pendent encara, però sí que és cert que totes les crítiques van a aquesta direcció, eh? Aquesta delicadesa que té Guillermo del Toro. Sí, sí.
Perquè aquesta idea de la vella i la bèstia s'ha fet tant que al principi em feia mandra i tot d'anar-la a veure, però és des del primer moment t'atrapa.
Fantàstic.
És fantàstica.
Doncs avui, amb l'Artur Ramon, hem decidit obrir un museu a Mèxic.
A dónde va la calma?
comencem amb una obra d'una manifestació, pel que sembla, no? Un grup d'homes amb fusells, això sí, i envoltats també d'algunes dones.
Sí, sí, és una obra que fa referència a la Revolució Mexicana i és obra de José de Jesús Alfaro Siqueiros, que juntament amb Diego de Rivera i José Clemente Orozco va ser un gran muralista, un dels grans muralistes mexicans del segle XX. És un dels personatges claus en la cultura mexicana, sobretot molt compromesa amb les causes socials i amb el comunisme.
Mm-hmm. I les armes?
Doncs mira, les armes és perquè és aquesta revolució que va tenir lloc i que ell, a més, va participar, perquè per Siqueiros l'art era un sinònim de la política. I per tant, no, a vegades algun crític havia dit que la política interrompia la seva obra. Mm. I no, ell la vivia des d'aquesta perspectiva. I a més va participar vàries vegades doncs, amb aquestes manifestacions, sempre amb la lluita revolucionària, amb l'exèrcit constitucionalista que va lluitar contra Pancho Villa, sí, que va lluitar contra totes les injustícies doncs, del Mèxic del segle XX. És un personatge fascinant que té una biografia, a més, molt intensa, perquè Siqueiros va estar a París, on va conèixer a Diego de Rivera, on va conèixer l'obra de Cézanne, que el va influenciar molt. Va estar a Barcelona l'any 21.
Sí?
Sí, sí, va fundar la revista Vida Americana i va conèixer a Diego Rivera també, que també va passar per Barcelona. L'època cubista de Rivera està vinculada a la nostra ciutat, als anys 20. I després ell, molta part de la tècnica del fresc, del mural, la va conèixer a Itàlia, recorrent doncs, totes les esglésies i veient els grans fresquistes i muralistes del Renaixement italià.
Mm-hmm. El que és interessant d'aquest quadre, Artur, és veure, òbviament, doncs, tota aquesta munió d'homes armats amb fusells i també amb els típics barrets mexicans, però el que crida l'atenció, sobretot, a la primera filera és una dona vestida de vermell, que té una gran simbologia. De fet, en tot el mural pot ser en veig dues o tres, no més.
Sí, sí, Siqueiros en la seva ideologia política, que és tan important per entendre el seu art, el paper de la dona juga doncs, un rol molt important, perquè ell també tenia un compromís per aquesta idea doncs, molt pròpia també del moviment del comunisme, de buscar la igualtat per tothom. I aquesta dona recorda molt aquestes dones que apareixen en algunes pintures, com la Marianda de la Croix, així guiant el poble. És una mica la idea de la llibertat i de conquerir doncs, els drets socials que ell perseguia.
Mm-hmm. Doncs una obra fantàstica aquesta de Siqueiros, Revolució Mexicana. Aquesta és la primera obra que pengem al Museu Imaginari que estem obrint a Mèxic. Anem per la segona, va.
Como el viento que corre.
I la segona obra és d'un autor que em sembla que coneixes una mica bé.
Sí, vaig tenir la gran sort de tractar-lo molt, a Vicente Rojo, un artista meravellós i una persona també molt compromesa i d'una qualitat humana, intel·lectual i artística de primer ordre.
Mm. Sí, com és l'obra que ens has portat, sobretot perquè els oients es facin una idea? Després, òbviament, penjarem totes aquestes obres, totes les obres que comenta l'Artur Ramon a les xarxes socials del programa, doncs, perquè si després hi ha una descàrrega doncs, d'aquest àudio, puguin comprovar de quines obres estem parlant.
Mira, de Vicente Rojo és molt important que coneguem la biografia per entendre la seva obra. Ell neix a Barcelona l'any 32.
Ah, sí?
És nebot, sí, ell neix a Barcelona, ell per tant és d'aquest origen, i és nebot del general Rojo, un dels grans generals de la República que va lluitar contra Franco.
Ostres!
Naturalment, clar, després de la guerra, per raons òbvies, va haver d'exiliar-se i tornar a Mèxic, on dic tornar perquè la seva família, el seu pare, ja era allà i el reclamava perquè patia doncs, que el fill, naturalment, per aquest origen, hagués tingut una repressió durant el franquisme. Però ell li va quedar sempre una gran nostàlgia de Barcelona. i té una sèrie preciosa que és la vista que ell veia des de casa seva amb, que són vistes del passeig de Sant Joan, que és on vivia, amb l'arc i a darrere el mar, i sempre parlava d'aquesta nostàlgia. Jo recordo que havíem comentat molt aquesta nostàlgia que sentia per Barcelona, tot i que ell sempre es va definir com un artista mexicà, i de fet és un artista mexicà perquè tota la seva carrera l'ha fet a Mèxic.
T'anava a dir que a la teva galeria tu l'havies tingut exposat.
Sí, sí, el vaig exposar perquè el vam descobrir en una exposició que va fer, que es deia México bajo la lluvia, que el va fer és una exposició que va haver a la Tecla Sala de l'Hospitalet, al centre de Tecla Sala, i allà vam quedar atrapats per la seva obra, i a través, doncs, en aquell moment del director nostre a la galeria, el Jordi Humbert, vam connectar amb Vicente Rojo, que curiosament passava unes èpoques a Barcelona. Tenia un pis i seguia venint a Barcelona i visitant la ciutat. I llavors el vam exposar en tres ocasions, i sempre amb un gran èxit, sempre amb un gran èxit de públic, de crítica i també de vendes, perquè és un artista que té una obra molt bonica, molt geomètrica, amb molt color, que recorda molt també tot l'art mexicà antic, l'art azteca i l'art,
sí, sí,
fi, més ancestral de Mèxic. I hi ha una anècdota amb Vicente Rojo que no sé si els oients recordaran: la coberta de la primera edició de 100 anys de soledat és una coberta que és com una mena jeroglífic també,
sí,
de tipus d'aquest d'art mexicà antic, està feta per Vicente Rojo.
Ostres!
Perquè era molt amic de García Márquez, i ell es va ocupar de l'edició d'aquest gran llibre que ha tingut després aquest èxit increïble, no?
Per tant, Vicente Rojo, aquesta manera de pintar i d'expressar-se a través de formes geomètriques i també de molt color, aquesta és la segona obra que posem al Museu Imaginari, en aquest cas México junto al mar, un autor nascut a Barcelona però amb moltes arrels a Mèxic. I ara sí, anem a la tercera proposta. I aquí ens allunyem una mica de la pintura perquè ens has portat com a tercera obra una ceràmica.
Sí, fixa't quina ceràmica més bonica, que sembla com un... És un perquè el puguin veure a través de la ràdio els nostres oients, és un bol, un pot de ceràmica, però sí, que té una pell com d'escates,
sí,
com si fos un peix, perquè és obra d'un artista que és viu, igual que Vicente Rojo, és un artista nascut a Mèxic, més jove que Vicente Rojo, de 1950, que es diu Gustavo Pérez, i que treballa la ceràmica amb aquestes incisions que fa com una mena de ferides o de talls o de plecs que li donen una textura extraordinària. A mi em sembla un artista, vaja, un ceramista de primer nivell.
Efectivament, tal com dius, és com si aquest gerro, o aquesta espècie de recipient, sí, tingués una pell i li poguessis treure, com si portés un abric.
Com si tinguessin unes escates,
sí,
les escates de la bèstia de la forma de l'aigua, per entendre's.
Sí, sí, sí.
Que són aquestes escates amfíbies, i ho ha fet a través d'unes incisions que produeix quan encara, diguéssim, el fang encara no el posa al forn, i després aconsegueix aquestes textures i aquests acabats que són molt característics de l'obra de Gustavo Pérez, i una autèntica, en fi, meravella. Són peces... Jo crec, Mercè, que la ceràmica l'hem de reivindicar molt.
De fet, sempre vas colant, o ceràmica o sí, escultura, sí, per no centrar-nos només en la pintura,
no,
ja està bé.
No, perquè hi ha molt el discurs aquest de només la pintura, i, escolta, la ceràmica té aquest punt, a més, orgànic, i que és una meravella. A més, hem tingut ceramistes increïbles a casa nostra, el mateix, per exemple, Llorenç Artigues, estic pensant, no? Però és que Gustavo Pérez és un artista que no et deixa mai indiferent amb aquestes peces que estan plenes d'aquesta sensibilitat, d'aquesta poesia i sobretot d'aquest llenguatge que és molt personal, no l'has vist amb altres ceramistes. I la tècnica, pensa que ell de cada 7 o 8 peces en salva una.
Imagina't.
Moltes es trenquen pel camí.
Imagina't. Bueno, experimentar
fins... Aquestes ferides, aquests talls, clar, al final saps què passa? Que si incideixes molt, doncs es pot acabar trencant. És el gran problema, el gran misteri de la ceràmica.
És allò de l'assaig-error fins a aconseguir l'obra perfecta, no? Diguem-ne.
Doncs, sí, és així.
Fantàstic, Artur Ramon, aquest repàs per la història de l'art mexicana. Hem passat per damunt una mica de Diego Rivera, però hem parlat dels muralistes, que també és important. Hem obert un nou museu imaginari a Mèxic. Gràcies i fins la setmana que ve.
Fins aviat.